expliqui, si de cas.
Doncs, a veure què passa, a veure què ens expliques. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, que vagi bé. Les 8 en punt, bona nit.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Ara ho dèiem, a aquesta hora tot fa pensar que la reunió de demà entre Junts i el PSOE es farà a Ginebra, com s'havia dit inicialment, o com a molt en algun poble dels voltants. No és que els partits ho hagin explicat, però sí que RAC 1 pot confirmar que ja hi ha alguns líders de Junts que són a la capital suïssa. Ara de seguida hi anirem en directe amb l'eurocorresponsal de RAC 1, Lluís Tobar, per saber-ne l'última hora. Pendents, per tant, d'aquesta trobada, de moment el que sí que s'ha confirmat avui és qui farà de verificador entre les dues parts, la Fundació Henri Dinan, que ja es va ocupar de mediar entre ETA i el govern de Zapatero pel desarmament de la banda terrorista. Tot això, encara amb l'estira i arronsa també entre el Partit Popular i el PSOE per la figura del mediador, però també per l'amnistia. Si us recordeu, ahir el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que deia des de Brussel·les que la Comissió Europea no estava gens preocupada amb la llei. De fet, deia estar zero preocupada. Però avui el portaveu de Justícia Europeu ho ha matisat.
The commissioner in the meeting informed, of course, the minister that we have questions and that we want to continue the conversation with the Spanish authorities. Also, our analysis is ongoing. So, in that sense,
Cristian Vigan, que diu que tenen alguns dubtes i que continuaran parlant amb el govern espanyol i que, per tant, no és cert que la preocupació sigui zero, com deia ahir Bolaños. Precisament, també parlant d'amnistia, fa una estona que hem sabut que s'ha anul·lat un judici pels talls a les vies de l'AVE del 2018. El motiu és que la jutgessa considera que no té cap sentit fer-lo si quan s'aprovi la llei no haurà servit de res. Per tant, ha acceptat el que li demanava la defensa. De tot plegat en parlarem en Temps de Tertúlia amb els periodistes Dani Sánchez Ugart, Sílvia Cànovas i Oriol Rivet i també l'experta en economia social Dolors Camats. Amb ells també parlarem de la polèmica al voltant del cas d'Aurora Madaula. Ara és Magda Oranic qui ha decidit apartar-se de la investigació interna de Junts d'aquelles declaracions que la diputada va fer fa just una setmana acusant de masclistes les actituds d'alguns companys del partit. Oranic diu que no acaba de veure clara la denúncia que va fer. També ens fixarem en la cimera per fer front a l'emergència climàtica que s'està fent a Dubai, la COP28. De fet, entrevistarem a una de les persones que hi serà la setmana que ve i que hi participarà directament per saber exactament què s'hi fa i per què ha de servir. És la Susana Borràs, membre de la xarxa de Nacions Unides sobre migració, dret del canvi climàtic i justícia ecosocial. I d'aquí a una estona també sabrem com és el pessebre d'aquest any que l'Ajuntament de Barcelona ha posat a la plaça Sant Jaume. Està fet amb fotografies i recupera, podríem dir, una mica l'esperit més tradicional, tot i que tampoc us pareu les típiques figures del pessebre, però a mida gegant, són més aviat, com dèiem, fotografies, però no antigues, sinó força modernes. I abans de posar-nos, i com sempre, titular pel temps, el cap de setmana l'ambient serà força hivernal, amb glaçades nocturnes en moltes zones interiors, sobretot diumenge. Demà encara farà vent intens a les comarques de Tarragona i al sud de les de Lleida i de Barcelona, i a la tarda descarregaran ruixats dispersos a les comarques de Girona. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Alta expectació, com dèiem, a Suïssa per la reunió de demà entre Junts i el PSOE. Serà la primera trobada amb un verificador internacional i d'aquesta manera començarà la negociació política que totes dues parts van acordar en el pacte d'investidura de Pedro Sánchez.
La mediació la farà la Fundació Henri Dinan, amb seu a Ginebra, on tot apunta que es farà aquesta reunió. Hi ha un hermetisme absolut i totes dues parts, Junts i el PSOE, insisteixen en la discreció. Fa pocs minuts a l'aeroport de Ginebra ha arribat Míriam Nogueras, que formarà part de la delegació dels independentistes, i també ho ha fet Santos Cerdán, per la banda socialista.
Doncs anem a saber quina és la última hora des de Ginebra. Eurocorresponsal de RAC 1, Lluís Tobar, bona nit.
Hola, Anna, bona nit. Doncs mira, tenim una notícia d'última hora perquè fa res, escassos minuts, hem vist arribar el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que s'ha aturat un moment a les càmeres i ens ha explicat que demà tindrem notícies, és a dir, que demà sabrem alguna cosa, ha confirmat que la reunió serà demà, però no ha volgut donar més detalls i s'ha ficat de seguida en dalt d'un taxi i ha marxat sense dir res més. Venia acompanyat també d'un altre diputat del Partit Socialista. Minuts abans, qui arribava era Míriam Nogueras, que en el seu seu cas no ha dit absolutament res a les preguntes dels periodistes i per cert ha estat increpada per un grup de ciutadans espanyols que l'han escridassat a crits de traïdora i delinqüent. Nogueres formarà part, juntament amb Jordi Turull i Carles Puigdemont, demà de la delegació de Junts. Per la part socialista, com dèiem, està confirmat també el número 3 del partit, Santos Cerdán. Més enllà d'això, sabem poca cosa més. Fonts de les delegacions diuen que el lloc exacte de la reunió es podria decidir fins i tot aquesta mateixa nit o demà al matí, igual que també del nom verificador, tot i que, com apuntàveu, s'apunta a aquesta Fundació Henri Dunant, experta en negociacions polítiques.
Doncs, per tant, a aquesta hora encara alguns dubtes sobre la trobada. El que sí que podem confirmar a aquesta hora i que ens deia el Lluís Tovar a RAC1 és que ja serien a Ginebra tant Santos Cerdán del PSOE com Míriam Nogueras per la part de Junts. Gràcies, Lluís. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
I una de les novetats, com ara sentíem també, que hem sabut les últimes hores, és que aquesta fundació, Henri Dunant, amb seu a Ginebra, serà qui en principi farà de mediador. L'entitat es va crear el 1998 com un centre de diàleg per la resolució de conflictes, està vinculada a la Creu Roja i també a d'altres organitzacions humanitàries. Durant els seus 25 anys d'història s'ha especialitzat precisament en la mediació en països en conflicte. El 2018 va ser l'organització encarregada de certificar el final d'ETA a Giró.
Va ser el 3 de maig del 2018 quan l'aleshores director de la Fundació, David Harland, va comunicar als governs espanyol i francès que la banda terrorista havia deixat d'existir per complet.
ETA has ceased to exist. This information has been today officially communicated.
Un procés que va durar una dècada de converses discretes i que s'afegeix des de la primera missió a Indonèsia a les seves actuacions a Àfrica, el Pròxim Orient, Euràsia, Àsia i l'Amèrica Llatina. La fundació es financia a través d'aportacions dels governs de diferents països, com els Estats Units, sobretot Suïssa i Noruega, i els estats membres de la Unió Europea. L'independentisme ja hi va contactar, durant el procés, amb Josep Lluís Alai i Marta Rovira com a interlocutors.
Doncs això és el que sabem al voltant d'aquesta fundació Henri Dunant, i com sigui, abans de saber com anirà aquesta trobada de demà, el PSOE i el PP que se les tenen pel paper del mediador, precisament. El líder popular, Núñez Feijóo, que acusa Pedro Sánchez d'amagar la identitat del verificador fins al final, diu, per vergonya. En canvi, els socialistes veuen aquesta mediació com a necessària. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, el portaveu socialista al Congrés, Patxi López, diu que el mediador ajudarà a vèncer la desconfiança que tenen les parts.
Tenemos que buscar el reconocernos primero, entre los que tenemos planteamientos en ocasiones radicalmente distintos. Y eso necesita tiempo y necesita una primera reunión y una segunda y una tercera. Y como partimos de esa enorme desconfianza mutua, pues no está mal que haya un mecanismo que vaya dando feo, verificando lo que estamos hablando y qué, si llegamos a acuerdos.
Y Núñez Feijóo diu que Sánchez amaga información y exige saber-ne més.
¿Quién es el mediador? ¿Cuántos mediadores hay? ¿Quién los paga? ¿Dónde se reúnen? Què acuerden?
Feijóo acusa Sánchez d'amagar la identitat del mediador perquè diu té vergonya del que està fent i el culpa d'humiliar els espanyols.
I en aquest sentit, el PSC, que sí que aplaudeix la reunió de demà, Alicia Romero, que creu que hauria de ser normal que dos partits es trobin per negociar i per arribar a acords.
Hi ha una reunió demà entre dos partits, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Junts per Catalunya, i per tant nosaltres, evidentment, ho respectem i, en fi, desitgem que vagi bé. No tenim massa més a comentar, la veritat. Hauria de ser la normalitat que dos partits es trobin, dialoguin, intentin arribar a acords.
El PSC, que em dèiem que aplaudeix aquesta reunió, ara ve Romero, ha evitat referir-se a la mediació. I tot plegat, mentre el govern espanyol assegura que la Comissió Europea avala l'amnistia. Això és el que manté la Moncloa, fins i tot després que avui un portaveu del comissari de Justícia hagi posat aigua al vi i hagi demanat prudència al ministre Félix Bolaños. Així és com en parlava avui el portaveu europeu Christian Wigan.
The commissioner in the meeting,
durant la reunió, el comissari va informar evidentment al ministre que tenim preguntes i que volem continuar les converses amb les autoritats espanyoles. A més, el nostre anàlisi encara està en marxa. Per això, en aquest sentit, la comissió encara no ha dit que la llei d'amnistia no plantegi cap preocupació.
Doncs bé, arran d'aquestes declaracions, l'oposició espanyola que ha aprofitat per llançar-se al coll de Pedro Sánchez. De nou a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, tot i la prudència de la Comissió Europea, avui el govern espanyol manté la mateixa posició. L'amnistia, diuen, no preocupa gens ni mica Brussel·les. Bolaños, de fet, reconfirma el seu optimisme i contraataca.
Ninguna preocupación. Yo lamento haber pinchado el globo de la derecha y de la ultraderecha que decían que Europa estaba preocupadísima. No está preocupadísima. Conocen muy bien a la derecha y a la ultraderecha española, la sobreactuación y la exageración que están haciendo.
El PP, però, no s'ho creu. Feijóo acusa Bolaños de mentider.
O el comisario Reynders nos engaña o nos engaña el señor Bolaños. Y conociendo los antecedentes del señor Bolaños, creo que el comisario Reynders no nos engaña. Lamento que el señor Bolaños venga a desinformar a los ciudadanos españoles.
Feijóo fins i tot demana perdó als espanyols per la imatge que, segons ell, Sánchez està donant internacionalment.
I mentre l'amnistia ja és a la taula de la Comissió Europea, i tot just la llei comença a tramitar-se al Congrés, avui s'ha suspès el primer judici a conseqüència, precisament, de l'amnistia. Això tot i que la llei encara no està aprovada. Una jutgessa de Girona ha decidit ajornar un any el judici pels talls a les vies de l'AVE de l'octubre del 2018 que s'havia de fer d'aquí a dues setmanes. Creu que si aquesta llei s'aprova, el judici hauria estat inútil, Laia Colomer.
Sí, la jutgessa ha acceptat la petició de la defensa que immediatament després que la llei d'amnistia entrés al Congrés va demanar suspendre el judici. La fiscalia s'hi va oposar argumentant que la llei encara no està aprovada, mentre que l'advocacia de l'Estat hi va donar suport. Tenint en compte la gran quantitat de testimonis i recursos previstos pel judici, la jutgessa considera que cal ajornar-lo per veure què passa amb l'amnistia.
Aun cuando la ley de amnistía no se haya vigente en este momento, sí se encuentra en tramitación parlamentaria y en su actual redactador recoge dentro de su ámbito objetivo los hechos objeto de la presente causa, por lo que de prosperar su aprobación habría hecho inútil la celebración de un juicio con tan alto coste material y personal.
La nova data pel judici és l'11 i el 12 de novembre de l'any que ve.
Sobre les primeres conseqüències d'aquesta llei d'amnistia, que, com dèiem, no s'ha aprovat encara, i també aquest judici a Girona, li hem preguntat avui al periodista del diari Oponent, Oriol Soler, què en pensa.
Per què haig de fer un judici si hauré d'acabar anul·lant la sentència? Això és el que es deuen haver preguntat al jutjat penal número 2 de Girona, que s'ha convertit en el primer de tot l'Estat a suspendre un judici al procés per la llei d'amnistia. És insòlit, però la llei comença a produir els efectes desitjats pels independentistes fins i tot abans d'aprovar-se. Però per entendre la decisió també cal tenir en compte la sobrecàrrega de feina que acumulen molts tribunals, el cost de portar tots els testimonis fins a Girona i que, diguem-ho tot, no tots els jutjats guanyarien el premi a la productivitat. Entre defensar toga i espasa l'estat de dret i anar allò pràctic, a Girona han triat la segona opció. Pilota cap endavant, judici per d'aquí un any i, amb sort, abans es podrà amnistiar els acusats d'ocupar les vies de l'AVE en una protesta del 2018. De ben segur que tots els independentistes que esperen judici les properes setmanes intentaran repetir la jugada del jutjat gironí. Però això no és garantia de res perquè cada tribunal és un món.
3 minuts per arribar a un quart de nou. Els Mossos d'Esquadra no descarten fer servir Pegasus en el futur per investigar els delictes més greus. Això sí, sempre que el sistema garanteixi la traçabilitat de tot el que hi fan els policies. El comissari en cap, Eduard Sallent, diu que mentrestant continuaran treballant com fins ara.
Doncs queda bastant clar que nosaltres, el nostre model és un model que gira al voltant del CITEL, del buidatge de terminals, d'altres formes d'obtenció que no són tecnològiques. De moment és una tecnologia que estudiem i valorem, però que ja veurem en quines circumstàncies i com s'acabaria incorporant a la nostra organització.
El comissari en cap ho ha dit a la Comissió d'Investigació sobre l'espionatge al Parlament. Ara bé, tot i la prudència de Sallent, altres comandaments dels Mossos sí que són partidaris d'utilitzar Pegasus, Laia.
Sí, exacte, és el cas, per exemple, de l'excomissari en cap i ara cap de la regió de Ponent, Josep Maria Estela, o bé la del cap de la Comissaria General d'Informació, Carles Hernández, del Parlament. Tots dos han reconegut que els seria molt útil poder fer servir el programari en les investigacions més complicades.
La realitat supera la ficció de tot el que és l'àmbit criminal, vale? I per tant ho necessitem. Estem parlant de l'àmbit del crim organitzat, estem parlant de terrorisme, etcètera, etcètera.
Quantes més eines disposem, millor ho farem. Eines de capacitat per detectar, eines per capacitat d'interceptar. Això és el que necessitem, perquè el problema no és l'eina, el problema és com s'utilitza l'eina.
Tant ells dos com Sallent i el cap de la Comissaria d'Investigació Criminal, Ramon Chacón, han comparegut avui a la Comissió d'Investigació sobre l'espionatge de Pegasus, alguns com a experts policials i altres com a testimonis.
I més enllà de Pegasus, en un altre front de la guerra bruta contra l'independentisme hi ha l'Operació Catalunya. En aquest sentit, avui Junts ha preguntat al govern espanyol pels pagaments que s'haurien fet a Victoria Álvarez amb fons reservats. Tal com va avançar el món a RAC1, formaven part de l'Operació Catalunya i haurien sigut quan Pedro Sánchez ja era a la Moncloa. Això ens vol aclarir quin era el responsable i per què no es va tancar l'aixeta just quan el PSOE va entrar a la Moncloa. És una pregunta per escrit que algun ministre haurà de respondre obligatòriament. Pràcticament un quart de nou i encara en crònica política, Magda Oranich s'aparta de la investigació interna de Junts sobre el cas d'Aurora Madaula i posa en dubte també la seva denúncia sobre les violències masclistes al partit. La presidenta de la Comissió de Garanties assegura que no vol tornar a viure les pressions i insults que va rebre amb els informes sobre els casos de Borràs i de Dalmases, del mateix entorn, per cert, que Madaula. En té més detalls al Cesc Giró.
En aquell moment, Oranich va denunciar que va rebre trucades amenaçadores i explica a TV3 que no vol tornar a passar pel mateix.
Des que vaig fer un dia l'informe del senyor Dalmases, doncs cada vegada són qüestionaments i bé, milers, i no exagero, milers d'insults al Twitter de més o menys el mateix entorn. Han arribat a dir de tot. No de nivell polític, un nivell humà. Espantós, es fiquen amb tot.
A l'espera que s'aclareixin els fets, l'advocada no veu clara tampoc la denúncia de la diputada.
No sé fins a quin punt és violència masclista, perquè si sempre que ens canvien un document a una dona és violència masclista, si li canvien un home, clar, quan un denuncia unes suposades agressions o actes masclistes, no sé si el millor lloc és fer-ho des del Parlament. Una evident ganes de que això es faci públic, que ho vegi tothom.
Madaula va denunciar a l'hemicicle violències silencioses dins el partit, tot plegat després que Junts es desmarqués d'una declaració a favor de l'avortament que va signar com a secretària segona de la mesa.
Seguim amb més qüestions. Després d'una setmana de treva, la guerra ha tornat a la franja de Gaza. Israel ha reprès els bombardejos. Segons les autoritats palestines, l'exèrcit hebreu ha matat a 178 persones les primeres hores després de la pausa humanitària, que ha durat en total 7 dies. Els avions israelians han tornat a atacar amb força i Hamas també ha llançat mig centenar de projectils. Corresponsal de RAC1 a Israel, Salem Ergi.
Després d'una setmana de treva, a canvi de l'alliberament de més de 100 segrestats a Gaza, Israel i Hamas han tornat a la situació coneguda des del 7 d'octubre, és a dir, bombardejos israelians a la franja de Gaza i projectils contra Israel. Israel afirma que Hamas es va negar a alliberar joves segrestades, com demanava l'acord. Hamas, per la seva part, acusa Israel de rebutjar les seves llistes i també de crims de guerra. Tot i el fracàs d'aquesta matinada, Qatar i Egipte esperen arribar a un acord els propers dies per una nova treva que permeti l'alliberament d'hostatges israelians, de presos palestins i més ajuda humanitària a la franja de Gaza.
Gràcies, Sal. I mentre sobre el terreny torna la guerra, després de dies amb una escalada del xoc diplomàtic entre Espanya i Israel, ara Pedro Sánchez intenta rebaixar la tensió. El president espanyol ha trucat al ministre de Defensa hebreu per deixar-li clar que Israel és un soci i amic d'Espanya. Un moviment per calmar les aigües que arriba després de la crisi que s'havia obert aquesta última setmana.
Ahir mateix Sánchez va dir que tenia dubtes raonables que el país hebreu estigués complint amb el dret internacional humanitari per les imatges de centenars de menors morts que arriben de Gaza. Unes declaracions que van provocar la retirada per part del govern de Benjamin Netanyahu de l'ambaixadora del seu país a Espanya. Malgrat mirar de rebaixar la tensió, Sánchez també ha tornat a repetir el seu missatge. Assegura que condemna els atemptats de Hamas i reclama l'alliberament de tots els hostatges, però també que l'estat espanyol considera insuportable, diu, la mort de civils a la franja i que Israel ha de complir amb el dret internacional.
I encara en crònica també internacional, Pedro Sánchez, que proposa castigar amb impostos els països que més contaminen. Ho ha dit en la seva intervenció a la COP28, la cimera per fer front a l'emergència climàtica que s'està fent aquests dies a Dubai. El president espanyol ha dit ras i curt que la normativa internacional ha de regir-se pel qui fa la paga.
Y también tenemos que trabajar en una nueva fiscalidad internacional que se rija por el principio de quien contamina paga y crear entornos propicios para fomentar inversiones, innovación y cooperación climática.
Sánchez, que ara és el president de torn del Consell de la Unió Europea, també ha suggerit un mercat de carboni internacional per tal de reduir despeses i també emissions. En canvi, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha anat més enllà i directament ha reclamat tallar de soca rel els combustibles fòssils.
Guterres ha interpel·lat les petrolieres, ha demanat que liderin el canvi cap a les energies renovables i deixin de costat l'explotació dels combustibles fòssils. Ha dit que a aquestes alçades és insostenible.
So allow me to have a message for fossil food.
Així que deixeu-me enviar un missatge a les petrolieres. Deixeu d'apostar per un model de negoci obsolet i lidereu la transició cap a les energies renovables. El camí cap a la sostenibilitat climàtica és també l'única via per la sostenibilitat econòmica de les vostres empreses.
Guterres també ha relaxat el discurs al voltant de l'emergència climàtica i llançat un missatge d'esperança. Ha assegurat que encara es pot limitar l'escalfament global a 1,5 graus, com diuen els acords de París.
Avui en temps de tertúlia entrevistarem a Susana Borràs, membre de la xarxa de Nacions Unides sobre migració, dret del canvi climàtic i justícia ecosocial, i que la setmana que ve precisament participarà en aquesta cimera de la COP28. 8:20, el Departament de Salut es compromet a reduir la llista d'espera per la profilaxi de preexposició al VIH a menys de 6 mesos. És la pastilla coneguda com a PrEP, el tractament preventiu ara mateix més eficaç que hi ha. En alguns casos, els interessats poden arribar a esperar-se fins a un any per poder-la rebre. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha admès que el termini ara mateix és massa llarg.
A Catalunya s'atén amb el PrEP el 50% del conjunt de l'Estat. Efectivament, hi ha una certa llista d'espera. Dic una certa perquè s'ha d'identificar exactament la llista d'espera, ens sembla excessiva. Mirarem durant el 2024 que aquesta llista d'espera no excedeixi 6 mesos.
Un anunci que arriba justament avui, que hem sabut que 9.000 persones s'han beneficiat de la PrEP des que es va aprovar el novembre del 2019. Se'n donen en total a 21 punts de Catalunya, però un dels que més demanda acumula és el centre de detecció del BCN Checkpoint. Precisament la cua per rebre el tractament és ara d'un any i la llista arriba fins les 3.000 persones, Joel Penya.
Les persones que reben la profilaxi preexposició al BCN Checkpoint, a més, passen un cribratge al centre. Se'n fan cada 3 mesos i la dada és que una de cada 10 persones que dona positiu en ITS a través d'aquestes proves és asimptomàtica. El responsable mèdic del centre, Àngel Rivero, ha fet una crida des del món a RAC1 perquè tothom que sigui sexualment actiu passi cribratges.
A nivell d'atenció primària es podria proposar que si la persona té una vida sexualment activa, no, oferia el cribratge. No es pot imposar, perquè actualment s'ha d'informar la persona, escolta, demano un control i tinc el que el veia. Vale, perfecte. Doncs no fa falta, que no tinc vida sexual. Però sí que s'hauria d'oferir de manera proactiva aquest seguiment, aquest cribratge.
Més enllà de Barcelona i l'àrea metropolitana, la demanda de la PrEP ha crescut a tot Catalunya. A Lleida i Girona, el 2019, es van demanar poc més de 10 tractaments i l'any passat més de 60. A la Catalunya central, aquesta xifra s'ha multiplicat per 10 en aquest període. De 3 fa 3 anys a 31 l'any passat.
Sobre aquest tema, encara més dades. L'any passat a Catalunya va haver-hi uns 460 diagnòstics nous de VIH. En són una mica més que el 2021, però la meitat dels que es van detectar fa 10 anys. Des que es va començar el 2023, només a l'Hospital Clínic s'han diagnosticat 75 infeccions més, i això vol dir que arriba un nou pacient seropositiu a l'hospital cada 5 dies. Per això, un repte important que hi ha per davant és el de trobar una cura. L'IRSICAIXA, liderant la investigació per l'erradicació del VIH, diu que hi ha dues vies a investigar. La primera és esbrinar per què hi ha pacients que, tot i tenir el virus, la malaltia no es desenvolupa. I la segona és replicar d'una manera menys invasiva els trasplantaments de cèl·lules mare que han fet que 6 pacients d'arreu del món s'hagin curat fins ara.
D'aquests 6 pacients, l'IRSICAIXA ha participat en el tractament de 3. Després del trasplantament, la proteïna que fa que la malaltia s'estengui els ha desaparegut. El professor de recerca i CREA de l'IRSICAIXA, Javier Martínez Picado, ha explicat a RAC1 que es podria aconseguir el mateix efecte a través d'una teràpia genètica.
Modificar les instruccions de l'ADN que fan que es presenti aquesta proteïna que permet el virus entrar a les cèl·lules, el CCR5, i tornar a posar aquestes cèl·lules amb les persones que viuen amb el VIH i evitar que les noves cèl·lules s'infectin.
I pel que fa a l'altre camí a investigar, el de les persones que, tot i tenir el virus, la malaltia no progressa, volen saber si és perquè tenen un sistema immunitari fort per poder reforçar el d'altres pacients o si és per un defecte del virus. Si és així, volen trobar què el fa dèbil per poder-lo atacar en altres casos.
6:30, arribarem a 8:45. Finalment, els bitllets de transports de l'ATM seran vàlids fins al 29 de febrer de l'any que ve. L'Autoritat del Transport Metropolità, que ha allargat la caducitat dels títols, que en un principi només tenien vida fins al dia 15 de gener. Molts usuaris, per tant, s'havien queixat que els títols de transports que compraven ara els caducarien abans d'hora. Per exemple, la T-Jove, que és trimestral, però que hauria caducat al cap d'un mes i mig.
L'ATM assegura que la decisió la pren per donar més marge d'adaptació als usuaris i admeten que també tiren pel dret perquè no se sap encara què farà el Ministeri de Transport sobre les bonificacions al transport públic. Aquesta modificació de la caducitat es publicarà ara al DOC. És aplicable als títols de transport integrats de l'ATM de Barcelona i a la targeta T4, la targeta T16 i la targeta T verda mantenen, això sí, la seva pròpia caducitat.
I de la seva banda, el govern espanyol encara no ha concretat què passarà amb els descomptes al transport públic. El PSOE i Sumar que van pactar que es prorrogarien el 2024, però encara no se sap exactament de quina manera, si seran bonificacions a tots els usuaris com fins ara, o si només serà per determinats col·lectius. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha avisat avui que més d'hora que tard la política haurà de ser una altra. Però Puente, que ha participat en una conferència a Barcelona, també s'ha obert a traspassar el servei de Rodalies a d'altres comunitats autònomes més enllà de Catalunya. Montse Martí.
Òscar Puente diu que està obert a parlar-ne si hi ha alguna altra comunitat autònoma interessada. Puente ha posat l'exemple del País Basc, on ja hi ha un procés en marxa, i ha admès que l'ha sorprès també l'interès d'Andalusia.
En Euskadi se va a producir también una cesión con fórmulas distintas, y ayer escuché al presidente de Andalucía también reclamar el traspaso, lo cual no sé si es una especie de contraprogramación al señor Feijóo, porque claro, si se rompe España por cederle las cercanías a Cataluña, pues no sé si se va a romper un poquito más si las cedemos a Andalucía.
El ministre de Transports assegura que qualsevol traspàs del servei de Rodalies a una comunitat autònoma es farà dins el marc legal. Sobre el traspàs a Catalunya diu que serà complex a nivell tècnic i ha evitat avui també posar-hi data.
4 minuts per 2:15. D'altra banda, la Generalitat recorrerà la taxa Amazon que ha posat en marxa l'Ajuntament de Barcelona i que grava les grans distribuïdores de comerç per l'ús de l'espai públic. L'Autoritat Catalana de la Competència considera que aquest tribut suposa un obstacle i discrimina injustificadament els competidors.
En concret, Competència ha interposat un contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia. El regulador avisa que l'impost discrimina perquè només s'aplica als operadors postals i n'estan exempts la resta d'empreses transportistes i els comerços que tenen les seves pròpies flotes de repartiment. També apunta que la taxa carrega únicament els lliuraments del comerç electrònic, però no els de comerç físic o d'altres canals a distància.
Ja està en marxa a Catalunya la primera aplicació del món de cites per persones amb discapacitat intel·lectual. Es diu Dinder Club i té dues funcionalitats, plans en grup i cites en parella. L'objectiu és que les persones amb discapacitat intel·lectual puguin conèixer gent en un entorn segur, en Salvador.
Els usuaris poden escollir entre quatre opcions de plans en grup cada cap de setmana i a la part de cites poden trobar perfils afins a ells i, si els dos tenen interès, començar a xatejar. Fa un mes que l'aplicació funciona i ja té 120 usuaris. Són tots membres d'entitats socials que són les que els poden registrar a l'aplicació. Segons el CEO de Dinder Club, Max Roures, això és precisament el que fa que sigui un espai segur.
És un procés de registre bastant extens que el fan les pròpies entitats de l'usuari. És un test de perfil de l'usuari per saber com és i quins coneixements socials té, etc. I després un test de sexafectivitat per saber quins coneixements bàsics té. En cas de que no tingui aquests coneixements, Dinder Club oferirà formacions als propis usuaris.
A part d'això, l'aplicació també té altres mecanismes de seguretat, com l'enquesta que els usuaris han de respondre després d'una cita per detectar possibles situacions de risc. De moment, l'aplicació només funciona a Barcelona, però tenen previst ampliar-ho. Calculen que a Catalunya hi ha 27.000 persones que la podrien fer servir.
8 i pràcticament 28 minuts. Avui hem vist com funciona això de la màgia de la ràdio. L'Ajuntament de Badalona s'ha compromès a solucionar de totes la plaga de paneroles que fa 8 mesos que hi ha en un bloc de pisos. La va originar la síndrome de Diògenes d'uns veïns que acumulaven deixalles. Avui en Joan Pere, que és un veí de l'edifici, ha denunciat aquesta situació al contenidor del món Arracú i pocs minuts després l'Ajuntament s'hi ha posat en contacte.
És la segona vegada que denuncia la situació al programa. La primera va ser aquest estiu, quan ja feia 3 mesos que tenien la plaga. En aquell moment l'Ajuntament va prometre solucionar el problema, però al final se'n va desentendre. Avui en Joan Pere ha tornat a parlar al programa per denunciar que 3 mesos després tot continua igual. Doncs bé, minuts després li han trucat de l'Ajuntament per disculpar-se i dir-li que sí, ara sí, mouran fitxa.
ha reconegut que m'havia de trucar i no m'ha trucat. M'ha dit que ells amb la família han posat una ordre per poder entrar al pis en el jutjat d'aquí de Badalona. Jo li he dit i li he demanat que, si us plau, que ens ajudin a passar un Nadal com qualsevol altra família.
Diu que la quantitat de paneroles que els entra a casa ha baixat respecte a l'estiu, tot i això encara n'han de treure almenys una quinzena cada dia.
Doncs això, que ha estat pràcticament immediat, com ha passat altres vegades, ha explicat el cas al contenidor del món de RAC, el món de RAC1, i com dèiem, al cap de pocs minuts, doncs l'Ajuntament s'ha compromès a solucionar aquesta plaga després de 8 mesos d'espera. D'altra banda, a Barcelona, una de cada quatre persones diu que ha estat víctima d'almenys un delicte, concretament un 27% durant el 2022. És la dada més alta de l'àrea metropolitana. Els delictes més freqüents són els robatoris de la cartera o de la bossa. Després hi trobem discriminacions també per aspecte com el físic, la llengua o el color de la pell.
La mitjana de persones víctimes de delictes, com a mínim una vegada, és d'un 23%, gairebé dos punts més que el 2021. Darrere Barcelona, les ciutats on n'hi va haver més són l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Badalona. Són dades d'una macroenquesta de l'Institut Metròpoli en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona.
I la justícia ha deixat en llibertat sense càrrecs a Alejandro Cao de Venós, el tarragoní, recordem, vinculat al govern de Corea del Nord. Perdoneu, ahir el van detenir a Madrid perquè l'FBI el reclama per un suposat delicte d'estafa.
La policia dels Estats Units l'acusa d'haver contractat el 2018 Virgil Griffith, creador d'una criptomoneda que tenia l'objectiu, suposadament, d'ajudar Corea del Nord a evadir sancions. Un cop ha sortit en llibertat, Cao de Venós atribueix la detenció a una estratègia per intentar atemorir-lo. Ho deien declaracions al Versió RAC1.
Per què? Perquè sóc qui sóc. Lògicament, és una persona que tinc influència en mitjans de comunicació i a nivell internacional. I, òbviament, els Estats Units són un imperi que, com ja sabem el que fan, doncs es dediquen a destruir aquells que no pensen igual i utilitzen tots els mitjans. En aquest cas, la pròpia Interpol, per fer-te la vida impossible. Si no, estaria detingut o m'haurien ja deportat al Guantánamo, no?
Segons el mateix Alejandro Cao de Venós, però no hi ha cap possibilitat que l'extradeixin als Estats Units.
Aquesta trucada que han fet en directe al Versió a RAC1, en exclusiva, amb Alejandro Cao de Venós, justament quan l'havien acabat d'alliberar a Madrid. 8:31, el Passebre de Barcelona ja llueix a la plaça Sant Jaume. Avui s'ha estrenat l'obra de l'artista Ignasi Cristià i a aquesta hora molts vianants s'aturen per veure un dels grans reclams d'aquestes festes de Nadal a la ciutat. Anem en directe a la plaça Sant Jaume. Mireia Ardèvol, bona nit.
Bona nit, sí, i està format per fotografies actuals col·locades en diferents fundàries que representen escenes típiques del pessebre tradicional, com una parella que abraça el seu nadó, que representaria el naixement, o una caganera asseguda a sobre d'un vàter modern mentre llegeix un llibre. I tot plegat davant de paisatges i edificis típics de Barcelona. Com sabeu, cada any el pessebre de la ciutat és motiu de polèmica, i això és el que diuen alguns del prop d'un centenar de barcelonins que hi ha ara mateix davant l'Ajuntament.
És diferent, m'agrada. És una mica representatiu de Barcelona.
Molt maco. És de tota Barcelona, aquí.
A mi m'ha agradat molt, perquè m'agraden les coses progres, diferents.
Que no és un pessebre, que un nen, quan arriba aquí, pot preguntar, on està el nen Jesús? On està el rei Mar? On està el que se li ha inculcat en tants anys a nosaltres i als petits? Ara no existeix.
El muntatge, que ha costat 100.000 euros, és el primer del mandat de Collboni, s'il·luminarà cada nit i es podrà veure fins al 5 de gener.
De fet, avui, a la part final del programa, parlarem amb el creador del pessebre, com ara dèiem, Ignasi Cristià, i també amb la Mireia Ardèvol, perquè ens doni més detalls de com és aquest pessebre. Gràcies, Mireia, fins ara.
A vosaltres, fins ara.
I encara a Barcelona, atenció a això, han posat a la venda un palauet modernista per la mòdica quantitat de 14 milions d'euros. És el Passeig de Gràcia i té 700 metres quadrats.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
L'edifici, que és de principis del segle XX, està dissenyat per l'arquitecte Joaquim Codina i Matalí.
El portal Idealista ha compartit l'oferta amb diverses fotografies de l'interior. Entre d'altres, el palauet té una planta principal amb 4 habitacions, 3 amb lavabo i vestidor, una recepció, una sala d'estar amb balcons amb sortida al Passeig de Gràcia, una biblioteca i una cuina.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
8:33 s'agreuja la crisi al sector editorial. Després de l'ERU, el grup Enciclopèdia, ara és l'editorial Vicenç Vives, especialitzada en llibres educatius, la que ha presentat un expedient de regulació que afecta a una vuitantena de treballadors. Això és una quarta part de tota la plantilla. La direcció diu que la mesura està justificada pel context incert que deixa la reforma educativa, diu, de la llei Estela.
Vicenç Vives té 9 centres a tot l'estat, però on la mesura tindria un impacte més gran és el de Barcelona. A la ciutat, una cinquantena de persones podrien perdre la feina, segons el comitè d'empresa. La direcció argumenta que la decisió també s'ha pres perquè han caigut les vendes. Per assegurar la viabilitat del projecte, diuen, cal reestructurar el personal.
Això, com dèiem, després de l'ERO anunciat pel grup Enciclopèdia, que ara, en un comunicat, assegura que té prou actius per garantir-ne la continuïtat. Recordem que la companyia ha decidit vendre la seu de Barcelona, que comprarà a bon preu, per 8 milions d'euros. Això comportarà una futura reducció de la plantilla formada per un centenar de treballadors. El Saló del Gaming en català, Saga, s'allargarà durant tot el cap de setmana a la Farga de l'Hospitalet del Llobregat. Avui ha obert portes, aquest cop duplicant l'espai. En concret té 7.000 metres quadrats.
El Saló, organitzat per Plataforma per la Llengua, aquest any passa de 50 a 75 expositors. L'objectiu és normalitzar el català dins la indústria del videojoc. En parla Susana Pérez, una de les organitzadores del Saló.
El nostre principal objectiu és poder normalitzar la llengua catalana dins de la indústria del videojoc i, a més, Saga vol ser aquest punt de referència, tant, per exemple, com punt neuràlgic dels e-sports i com a final de totes les seues competicions en català, però també volem poder visibilitzar totes aquestes potes de les que parlem de la indústria, com són l'àmbit de l'empresarial, l'àmbit educatiu i l'àmbit també comunitari.
Aquest any hi ha 50 punts més per jugar a tota mena de videojocs.
I fa unes hores Netflix ha publicat el tràiler de la segona part de l'última temporada de The Crown. William, keep smiling, darling. 3, 2, 1... Per veure-la, però, caldrà esperar fins al 14 de desembre. De moment, per tant, estan disponibles els 4 capítols de la primera part i encara en faltaran 6 més d'aquesta segona.
Aquesta última temporada aborda la mort de la princesa Diana i les conseqüències que tindrà per la família reial britànica, sobretot pels fills, però també per la baixa popularitat de la reina Elisabet II i el príncep Carles.
En música, Jason Derulo cancela el concert que havia de fer dimecres que ve a Barcelona. En un comunicat, la promotora de Doctor Music diu que hi ha problemes logístics. Aliens a l'organització i ha anunciat una nova data, el 2 d'abril, al Sant Jordi Club. Les persones, per tant, que ja tenien l'entrada, la podran fer servir per aquest altre concert que arribarà d'aquí a gairebé 5 mesos. I aquest és el single sorpresa que ha publicat avui Beyoncé. Es diu My House i coincideix amb l'estrena també de la pel·lícula sobre la seva gira. I així sona també el més nou de Lana del Rey. És una versió del Take Me Home Country Roads de John Denver, el tema que arriba enmig del rumor que aviat podria anunciar un àlbum de versions. I Estopa torna amb El dia que tu te marchaste. És de moment el primer single d'Estopia, el seu proper disc, que arribarà l'any vinent. L'han publicat després, poc després d'obrir la venda d'entrades pel concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 de juliol. I per la seva banda, l'último de la fila, que ha publicat el disc Desbarajuste Piramidal. Tia i Quimi Portet, que han regravat 24 de les seves cançons més emblemàtiques de la discografia de la banda. I Chenoa torna amb aquest tema. Porque baby de vuelta, mi cabeza no para de dar vueltas. L'exconcursant d'Operación Triunfo, que aprofita el seu paper com a presentadora del concurs per tornar a la música amb aquest Bailar Contigo. I 8:38, moment pels esports. Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
Des de 8:45 que hi ha en joc els partits de l'Espanyol i també del Barça de bàsquet.
Sí, per una banda l'Espanyol visita el camp de l'Oviedo en partit de la 18a jornada de segona divisió. Els blanquiblaus, en cas de victòria, escalarien fins a la segona posició de la taula de forma provisional. I al Palau, el Barça rep l'ASVEL Villarban en partit d'Eurolliga. Els de Grimau poden apropar-se a una victòria del Madrid, que ahir va perdre el seu primer partit a Europa.
Doncs connectem amb RAC+1, Jaume Molló, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Com ha començat això?
Doncs mira, de moment tenim empat al Tartiere Edu.
Al minut 8, clavat de la primera, no hi ha gols, de moment no ha passat res en aquest Oviedo 0, Espanyol 0.
Un parell de canvis destacats a l'11 de Ramis Edu.
Sí, ha introduït a Keidi Vare al mig del camp, un dels dos homes de pivot en el lloc d'Álvaro Aguado, això és una relativa sorpresa, i el retorn de Puado, això ja ho és menys, ha caigut de l'11, Jofre.
El Palau Blaugrana havia començat molt bé el Barça, però ara ha reduït diferències l'ASVEL Villarban. Dani.
Ho ha hagut d'aturar Roger Grimau, temps mort aquí al Palau, 4:37 per al final del primer quart, guanyant de tan sols 3 punts. El Barça havia arrencat amb un 10-2, ara mateix Barça 14, ASVEL Villarban 11.
Així estan les coses, Anna.
Gràcies, Jaume.
Fins ara.
I d'altra banda, el Girona, que té el dubte de Dovbyk fins a última hora per rebre demà el València.
El davanter ucraïnès continua amb molèsties al bessó pel cop que va rebre durant l'aturada de seleccions i avui només ha fet una part de l'entrenament amb el grup. El Girona-València jugarà demà a les 2 del migdia, també demà a 6:45 de la tarda el Madrid rebrà el Granada. La principal novetat a la llista és que torna el porter Kepa, tot i que tornarà a jugar l'Unin perquè al basc li falta ritme d'entrenaments.
Encara en futbol, Marc-André Ter Stegen, que està pràcticament descartat pel Barça Atlético d'aquest diumenge.
El porter alemany continua entrenant-se al marge per les molèsties de lumbàlgia i tot apunta que Iñaki Peña tornarà a situar-se sota els pals contra l'equip matalasser. Una 15a jornada de primera que arrenca aquest vespre a les 9 a jugar un partit serà a Las Palmas Getafe. També aquesta nit la selecció espanyola femenina juga partit de la Nations League contra Itàlia. Si guanya, es classificarà per la Final Four de la competició. I a la Lliga de Futbol Sala, a aquesta hora, l'Indústria Santa Coloma juga a casa contra el Pozo Múrcia. A l'inici de la segona meitat, guanyen el conjunt visitant, guanyen els murcians per 0-1.
I un últim apunt, en aquest cas de tennis, perquè Rafa Nadal ha anunciat el retorn a les pistes a principis del 2024.
Per tant, gairebé un any després de jugar el seu últim partit. El retorn es produirà al torneig de Brisbane, que es disputa la primera setmana de l'any. Un torneig que servirà de preparació per l'Open d'Austràlia, que ha d'arrencar a mitjans de gener.
Gràcies, Albert. Bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Carà. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
Hi ha hagut pluges abundants, fins i tot en algunes comarques. Ara mateix no sé si encara plou o no en alguns llocs.
Sí, encara tenim alguns ruixats, alguns plogims en sectors de les comarques de Girona, en àrees del Pirineu, on han anat a menys. Déu-n'hi-do, entre ahir i avui en alguns sectors com Boí, a la cota 2.500 de Boí, a l'Alta Ribagorça, s'han recollit 122 litres per metre quadrat, però també entre 50 i 80 sectors del Pallars Sobirà, també cap a la Vall d'Aran, a la Cerdanya 50-60 a la zona del Cadí, a Puigcerdà han plogut una vintena, una mica més de 20 litres per metre quadrat, que és pràcticament el mateix que va ploure en tot el mes de novembre, i també cap al Ripollès, 50 litres cap a la zona de, doncs, del nord de la comarca, cap a Ulldeter, cap al Santuari de Núria, també 30-40 en sectors del nord del Berguedà. Per tant, bona notícia per les reserves d'aigua, tot i que convindria que carreguéssim també la resta del territori, on també ha plogut en alguns casos, tot i que clarament menys, hi ha hagut alguns llocs on no hi ha plogut o tan sols quatre gotes. Aquestes precipitacions d'ara mateix, de mica en mica, van a la baixa, s'han anat asserant en el cel al llarg de les últimes hores. Això permetrà que la nit sigui més freda. De fet, atenció, perquè ara mateix l'ambient és bastant fred. Ahir aquesta hora teníem temperatures en molts casos bastant altes encara, però ara mateix en molts llocs són 5, 8, 10 graus més baixes que ahir aquesta hora. Demà llevarem amb glaçades en zones interiors de la meitat nord de Catalunya, no cap al sud, on es manté el vent de mestral que bufa ara i accentua la sensació de fred i s'ha de mantenir encara la nit i demà. Això no permetrà que baixi tant la temperatura cap a les comarques de Tarragona, cap al Pla de la Plana de Lleida, cap a sud de les comarques de Barcelona, i demà durant el dia l'ambient ens recordarà bastant a l'hivern. I encara més diumenge. Diumenge serà un dia, tot i que amb força sol al matí, cel emblanquinat a la tarda, amb temperatures bastant, bastant baixes, i de fet la matinada diumenge ja haurà fluixat el vent cap al sud del país, i la matinada serà bastant rigorosa. Ens recordarà bastant a l'hivern, aquest primer dia ja de desembre, que hem començat amb pluja.
Això t'anava a dir, no? Que just ha començat notícia. El desembre, sí. I aquesta vegada sí que sembla que l'estació coincideix amb...
Una mica més, no?
L'estació no, al mes, que l'estació sí. Encara estem a la tardor.
Sí, sí, tot i que de fet el desembre costa a vegades que plogui, per tant que comencem a anar amb pluja és una bona notícia, i comentar això, doncs, que qüestió d'abrigar-se perquè sí, perquè l'ambient serà bastant hivernal amb matinades bastant rigoroses.
Després ens actualitzaràs aquesta informació, però avui, més enllà del temps, també volíem parlar d'aquesta possibilitat de veure aurores boreals en llocs poc habituals. No sé si tindrem la sort de que ens arribin fins a Catalunya o no.
Mira, si més no, el cel s'ha serenant, tenia molts núvols i això podria afavorir que se'n pogués veure algun. És difícil, però estem arribant dins del cicle solar d'activitat solar, que dura 11 anys, ara estem arribant al pic de màxima activitat. Per tant, els propers mesos hi haurà més tempestes solars que quan arriben, si estan orientades cap a la Terra, aquestes grans flamarades, podríem dir, de plasma que surten del Sol, si ens arriben a la Terra, interaccionen amb la magnetosfera, que ens protegeix justament d'aquesta radiació, d'aquest plasma solar, i aquesta interacció crea les aurores boreals, o australs a l'hemisferi sud, que normalment són a prop dels pols. Com que ha sigut una tempesta solar, la que va haver-hi abans d'ahir, ja ens està arribant al seu efecte, ha sigut una tempesta solar bastant important, se'n poden veure més cap al sud, sobretot cap a Dinamarca, nord d'Alemanya, de Polònia, països bàltics i evidentment també cap a Escandinàvia, però es podrien veure més cap al sud i ja veurem si a Catalunya. De fet, no fa ni un mes, a principis de novembre, se'n va veure una des de Pujalt a l'Anoia, que hi ha un observatori astronòmic de primera categoria.
Només, no?
Alguns afortunats, però hi han filmacions, per tant no seria la primera vegada dels últims temps, recentment se n'ha vist alguna, és difícil, però bé, en tot cas, si anem a intentar veure aurores boreals, sapiguem, una, que haurem d'anar ben abrigats,
sí, això
pel que dèiem,
dir, no?
I dues, que no serà allò que es veu quan veiem imatges de Noruega, per exemple, o de
aquells
Suècia.
Aquells colors tan intensos, aquests moviments, no?
Aquests moviments, i just a sobre nostre, no? Serà una cosa que es veurà mirant cap al nord amb bastant baix...
A l'horitzó,
bastant baix, però escolta'm, una aurora boreal sempre es maca de veure.
Ho veig complicat, però vaja, que si algú s'hi vol dedicar
atent
i passar-s'hi unes hores, com l'Abel, doncs que s'abrigui fort i que miri cap al nord, eh?
Que miri cap al nord.
Això és important, perquè imagina't que surts
cap amunt,
al balcó,
o sigui,
no? I estàs
mirant
cap a...
No veig res, i n'hi ha una darrere teu, no? No, i això, i que ens ho facin saber, si se'n veu alguna.
Exacte, facin fotos.
I abrigadets.
Gràcies, Abel, fins aquí una
fins
estona.
Fins després.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Passa pràcticament un minut de 3:15.
A RAC 1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia del No ho sé, del divendres 1 de desembre, amb el Dani Sánchez Hogar. Bona nit, Dani.
Bona nit,
la Sílvia Cànovas. Com estàs? Què passa? Què us passa, l'Oriol i a tu, avui?
M'estava enviant un cor.
Sí, perquè l'Oriol, ho podem explicar, no? Avui s'ha arribat una mica més tard. Sempre teniu aquestes converses prèvies aquí fora.
Clar.
Us expliqueu les coses.
Després es queixen que el Dani i jo fem team, però què vols?
Si som puntuals. Perquè arriben d'hora, arriben molt d'hora.
Hola, Oriol.
Què tal, Oriol?
I ens falta la Dolors Camats, que ara de seguida arribarà. Mira, ha coincidit, de debò que no ho hem fet expressament, però sé que direu, ostres, Anna, ets molt pesada, perquè fa 3 divendres que parlem del Nadal. Sé que el Dani no està gaire content d'aquesta temàtica.
És el tema, ara, no?
Però és que, a veure, ha coincidit que, recordi jo, vam fer un divendres l'encesa de les llums de l'arbre de Badalona, que es feia l'endemà, el dissabte.
Primer vam parlar un divendres de que penjaven les llums sense encendre-les.
M'he imaginat. Sí. Més del que jo em
jo
recordava.
Jo crec que estem a l'agost. Estem a l'agost.
Llavors, divendres passat vam fer l'encesa de llums de Barcelona, pot ser? No ho sé, ja ho tinc...
No, llavors vam fer la castanyada, que tenia... Que...
No la castanyada, no?
Sí, no. Primer vam fer la castanya i ja ho vam lligar amb Nadal.
No tant, no tant, Sílvia. No tant.
A veure, les llums del Passeig de Gràcia...
Recapte,
primer vam fer la castanyada i ja vam lligar que hi havia no sé què del Nadal. Llavors, les llums penjades al Passeig de Gràcia sense encendre-les.
És a dir...
I avui que toca,
el Nadal és el nou hàmster.
Avui que toca.
Avui que toca de Nadal.
Home, avui toca el pessebre de la plaça Sant Jaume.
Oh, el famós i sempre polèmic.
Que no l'heu vist?
No l'he vist.
Doncs ja l'estàs buscant, Oriol, perquè ara en parlarem.
Sí que l'he vist i tinc una opinió.
Que mira que bé.
Que
No, no, que a mi és igual com sigui el pessebre. Què fa un ajuntament fent un pessebre públic?
Ah, clar, és que havies d'anar per aquí per força. Clar. Un home que no posa pessebre a casa seva.
No, aviam, aviam. És una...
Tu, Dani, no poses, el pessebre. Em sembla no, que ja no l'any passat ja vas explicar que no... Clar, ni rastre de pessebre.
Va dir que el 2058 sí.
El 2058.
No, això va ser que va dir els llums, no?
No, fer coses de casa.
En general, coses de Nadal. Tu, Sílvia?
Tot. Jo com a l'Oriol, un complet, eh?
Tot, tot.
Arbre, sí, sí, sí. Pessebre...
És veritat, és veritat.
Un complet, sí, sí.
Havíem fet apostes fins i tot i, bueno, ara hi ha una persona que em diu he perdut perquè deia que el Dani sí que el posava.
Oh, no!
No, és que el Dani no el posava, i és que era evident que...
El 2057 va dir.
8-8.
58.
Dani, te'n recordes quin any vas dir concretament?
Crec que vaig dir el 58.
Ens apuntarem, si de cas, i t'ho tuitarem a preguntar.
Mira, és com un collage, no? Aquest any això és un collage.
Sí, bueno, un col·legi de fotografies, però mira, ens ho explicarà la Mireia Ardèvol, que hi és en directe ara mateix a la plaça Sant Jaume.
És l'especialista de Nadal.
Home, tot el Nadal toca la Mireia. Mireia, bona nit.
Bona nit, sí, m'estic tornant una experta amb el Nadal, perquè ara que ho parlàveu i ho recordàveu tot, des de les castanyes, els llums del Passeig de Gràcia, l'arbre de Nadal de Badalona, els llums de Barcelona i ara el pessebre, tot ho he anat a veure jo.
I Mireia, tu ben bé tampoc no ets... Series una mica de l'equip del Dani, no? El pessebre i això
sí.
No...
Molt bé, Mireia.
Soc bastant de l'equip del Dani, però he de dir que després d'aquestes connexions que hem anat fent aquí el 900, no sé si m'està agradant una miqueta més al Nadal.
Ves-t'ho pensant, ves-t'ho pensant.
Comença per un jersei d'aquests de llana del Reno.
Això sí que, mira, això, Mireia, ho expliquem, aquesta tarda sí que la Mireia m'ha dit, si m'obliguessis a posar-me un jersei d'aquests per venir a treballar, us asseguro que no vindria.
No, abans em poso 44 pessebres a dins de casa meva i 3 arbres de Nadal gegants abans de posar-me un jersei d'aquests.
N'hi ha alguns que no són tan lletjos, tampoc, Mireia, jo no me n'he posat mai cap, però n'hi ha algun d'acceptable. Tu sí, Dani.
Jo sí, i m'ha passat el que la Mireia no toleraria, i és a dir, que m'han obligat a la feina. Tens sort de treballar a la ràdio. Perquè...
Que no se'n veu, eh?
És més difícil que t'obliguin.
Exacte, sí, aquí, mira, passa més desapercebut. A veure, va, Mireia, anem al tema. T'agrada o què, el pessebre?
Doncs he de dir que sí que m'agrada. M'agrada perquè no és el típic pessebre, és a dir...
No, ara us el de plaça Sant Jaume mai és el típic pessebre,
mai és el típic
sobretot
pessebre.
Els últims
no,
anys.
És veritat, però t'hi recorda. És a dir, és un pessebre actualitzat, però et recorda el pessebre més convencional, i crec que sí que m'agrada.
A veure, per la gent que no l'hagi vist, no sé si podries intentar fer-nos una mica de descripció, que potser per la ràdio és complicat, però com definiries que és aquest pessebre?
Us heu d'imaginar un conjunt de fotografies actuals de barcelonins i barcelonines, però que interpreten escenes del pessebre tradicional. Estan posades en diferents fondàries, no? En tens unes de més a prop i unes altres que estan més lluny, i llavors, per exemple, doncs, hi ha una parella que abraça el seu nadó i això seria el naixement, no? Mm-hmm. Hi ha una caganera, no és un caganer, el tradicional caganer, però hi ha una caganera que està asseguda a sobre d'un vàter tradicional, un vàter actual, diguéssim, però que està llegint un llibre, que és el que fem, bueno, ara molta gent va mòbil, és veritat, però és el que es fa quan vas al vàter, no? Hi ha també doncs, persones que venen productes en un mercat, no? Productes alimentaris en un mercat, doncs podrien representar els pastors del pessebre convencional, no? I llavors són un conjunt això d'imatges i estan impreses amb una cosa semblant a un cartró ploma, doncs amb una mica més de pes, però seria perquè us imaginéssiu així. Avui està il·luminat, com que s'ha estrenat aquest matí aquest pessebre, avui és la primera nit que està il·luminat, i tot plegat està sobre d'imatges típiques de Barcelona, per exemple, veig la Pedrera, veig el Tibidabo, veig...
Què més hi ha? Les torres venecianes, no?, de l'Avinguda Maria Cristina, també
el port,
hi ha...
també.
Les tres xemeneies...
El telefèric del port, sí.
Els fanals de Passeig de Gràcia... Alguns elements
exacte.
Així més distintius de Barcelona. Clar, Mireia, per imaginar-nos-ho, és molt gran o què?
Bastant gran, sí. Fa 7 metres i mig d'alt, 15 metres d'amplada i 10 metres de fondària, és a dir, és tot una... Sí, és bastant gran. A mi m'ha impressionat perquè l'havia vist en fotografies quan l'estaven construint i he de dir que me l'imaginava més petit, aquella típica frase, però no, m'ha impressionat i és força gran.
Sí, i el cost, que sempre porta polèmica, també?
100.000 euros ha costat
100.000 euros,
100.000 euros.
I qui l'ha fet, Mireia?
Doncs mira, l'ha fet l'Ignasi Cristià, que és dramaturg, que és escenògraf, ha fet exposicions a La Model, a La Sagrada Família, ha muntat obres de Disney, de Salvador Seguí, El Noi de Sucre, i ara ha estat l'encarregat d'idear aquest pessebre de Barcelona, el primer del mandat de Collboni, i us he de dir que ara mateix el tinc aquí al meu costat, està observant la seva creació. Ignasi Cristià, bona nit.
Hola, bona nit, us estic escoltant.
Hola, com estàs, Ignasi, bona nit.
Mort de fred.
Sí?
Fa fred, sí.
Bueno, però això tot plegat fa que hi hagi aquest ambient una mica nadalenc, perquè nadalenc, imagina't veure't un pessebre amb màniga curta, seria un pèl estrany,
horror, sí,
en tot cas. A veure, la Mireia ens ha fet una descripció de com és aquest pessebre, ens ha explicat algunes de les imatges, tu quines destacaries de fotografies?
Jo més que destacar fotografies destacaria com està composat, és a dir, hi ha l'escena dels pastors, l'escena del naixement, l'escena dels reis, però tot té un sentit que va de lo més terrestre, de lo més atàvic, de lo més lligat a la terra, a lo més, diguem-ne, evolucionat i cultural. Llavors tenim una escena en què tenim els pastors amb unes ovelles, però a sota hi ha tota una sèrie de personatges que treballen la terra i de tal manera que simbolitzen, diguem-ne, aquest arrelament a la terra, a la tradició. I després tenim el naixement, pròpiament dit, que simbolitzaria el futur, l'esperança, i sota hi ha escenes de celebració, és a dir, el futur i l'esperança provoquen la celebració. I després tindríem els Reis d'Orient, que seria l'intercanvi cultural, és a dir, tots aquests personatges de Barcelona que venen de la terra, que venen de la tradició, que van cap a l'esperança, cap al futur, xoquen de forma positiva amb una cultura que ve de fora i hi ha un intercanvi que es manifesta amb representacions culturals, com per exemple una senyora que està pintant, músics, o sigui, tots són dones que toquen un violí, un piano, hi ha un senyor que està llegint, una colla que està tocant la guitarra, i al final és com la voluntat de dir que el pessebre no deixa de ser una manifestació cultural que representa el solstici d'hivern, però que va cap al futur, que va cap a la llum. I per això l'escena dels pastors simbolitza aquest arrelament a la terra, el més atàvic, però en canvi a la part de la dreta simbolitzaria aquest creixement de la societat i de la cultura que aniria cap a una cosa més elevada. I cal dir que els actors d'aquest pessebre són molt femenins, perquè, de fet, si comptem les peces o les figures, les dones són les que, diguem-ne, mouen la història, perquè hi ha senyores que estan portant un tractor, hi ha senyores que estan collint fruites, també hi ha un senyor, però després tenim que les intèrprets de música són dones. Llavors, diguem-ne que la voluntat és que hi ha un missatge de fons, que és que l'evolució cap a lo més elevat, diguem-ne, porta un nom femení.
Quants personatges hi ha en total, que ho saps?
Uns 80.
80,
sí, sí, els he comptat tots, sí.
I no sé si qui són aquests personatges, vull dir, són gent en concret, els coneixen?
No, són anònims, perquè el que volia és que la gent s'hi senti identificada, és a dir, si fossin gent coneguda provocarien una certa distància, però en canvi, com que són gent anònima i no se coneix la identitat, això ha estat molt bé perquè precisament la gent que vingui a veure el pessebre s'identifica amb qualsevol dels personatges que apareixen.
Clar, ara tu estàs aquí, primera nit que està il·luminat, m'imagino que la gent que tens al voltant no saben que estan al costat de la persona que ha creat aquest pessebre. Has pogut escoltar allò?
De fet, Anna, deixa'm que expliqui una cosa que ens ha passat, que és que estàvem esperant la connexió aquí, ell i jo junts, sí. I ha vingut una persona a preguntar-me qui era el creador i ell mateix ha respost que no sabia qui era. Ignasi.
És que em volia tirar ous. M'ha dit avui que em volia tirar ous.
No, però al marge d'aquest... No, però no sé si has posat l'orella una mica a veure què deien, si feien algun comentari, o si t'espantava fins i tot els comentaris que hi pogués haver al voltant d'aquest pessebre, bueno, que saps que sempre genera una mica de polèmica, no?
Bueno, hi ha comentaris de tot tipus, positius i negatius, és a dir, aquest matí hi ha hagut comentaris molt negatius, però ara he vist un senyor que deia, aquest any sí. És a dir, que també soc molt conscient de que una proposta d'aquest tipus està oberta a la polèmica i, per tant, no hi ha cap problema. O sigui, tothom pot dir la seva i tenir la seva opinió.
No sé si tu...
Sense tirar ous.
Exacte. Quan t'ho van proposar, si et va fer un cert respecte, no? Sobretot sabent que hi ha, a vegades, aquesta certa tendència a criticar una mica tot, en general, eh?
No per la crítica, eh? És més que res per la responsabilitat que suposa, però com que és la meva professió fer coses d'aquest tipus, doncs estic bastant acostumat. I la crítica és que és inevitable, és a dir, quan algú fa o exposa una obra que és de domini públic i tothom la pot veure, evidentment hi ha crítiques de tot tipus.
A veure, Mireia, tu que el tens aquí davant i que veus millor que nosaltres, que estem mirant fotografies, però que el veus millor, potser li podràs fer alguna pregunta més concreta també a l'Ignasi.
Jo volia demanar-te si podies triar una de les figures que apareixen en aquest pessebre. Amb quina et quedaries?
Jo em quedaria amb una que hi ha un sopar i una noia que està tocant el violí.
Per què?
Perquè considero que és com... És el que comentava abans, no? De la terra, tota aquesta cosa més tradicional, de l'atàvic, i arribant a aquest punt de sofisticació en el que hi ha un sopar, un àpat, i que després es toca el violí, doncs suma moltes coses en una sola escena, no? És a dir, el refinament cultural, l'evolució, la delicadesa, és a dir, sí, molt més que no els Reis o que el Naixement, no? Que és algo més extraordinari, jo diria.
Com se't va acudir la idea de fer un pessebre així, amb fotografies actuals, però intentant recordar una mica el pessebre més tradicional?
La història va començar en que no eren fotografies, sinó que eren il·lustracions. Sí. Vaig fer una sèrie d'il·lustracions amb aquarel·les, però jo penso que la il·lustració també crea una distància, és a dir, provoca una distància en el públic perquè no et pots identificar tant com amb una fotografia. Llavors, hi va haver un moment del procés en què vaig veure que passava alguna cosa i vaig decidir canviar-ho per fotografies. Això va provocar una miqueta una crisi en l'evolució de les reunions, perquè, clar, de tenir una idea primera a canviar així és un canvi radical, i de 18 personatges que hi havia han passat a 80. Per tant, va ser un canvi important, però jo penso que és un canvi interessant perquè de cop i volta els personatges es descarreguen de responsabilitat, perquè els 18 que teníem massa pes simbòlic, i ara tots els personatges fan el que fan, és a dir, qui cuina, cuina, qui està collint fruita, i no hi ha res més darrere. En canvi, els altres 18 tenien massa simbologia, i és el que no interessava. I un pessebre, al final, és una obra coral, és una obra de comunitat, és una obra de societat, i, per tant, tothom s'hi ha de sentir representat.
Ignasi, quan et van dir, perdona, Mireia, no, que quant de temps has tingut per pensar aquesta idea i fer aquests canvis? Quan t'ho van proposar,
això? Doncs, a veure, al setembre van començar a treballar, però va haver una setmana de crisi, i un cap de setmana vaig tindre la il·luminació i vaig decidir, no podem fer 18 figures, només n'hem de fer 80. Bueno, 80, vaig fer un esbós i vaig proposar moltes més figures. I llavors jo penso que això ha sigut molt positiu en el sentit de que tothom s'hi pot sentir representat.
No, al setembre ho veig força cap aquí, encara. Vull dir que em pensava que em diries, no, m'ho van dir al març o a l'abril. I...
No. Aquestes coses van com van, però nosaltres ja tenim entrenament amb aquestes coses, també.
Mireia, digues que li volies preguntar alguna altra cosa.
Volia saber que, ja que és el primer pessebre del mandat de Collboni, si et van donar alguna directriu.